sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres, un divendres especial, i m'ho permetreu, perquè teníem ganes ja de compartir aquests minuts de ràdio amb una periodista calera que fa pocs mesos ja va estar aquí al nostre estudi per compartir que estava preparant, estava ultimant, estava acabant un llibre que tinc a les meues mans i que el pròxim diumenge 11 de desembre presentarà aquí a la Cala. I entenc que també li farà especial il·lusió. Avui amb nosaltres ens acompanya el Sempre amb tu la Fàtima Llambric, periodista de la Cala, accent calero i més amb una televisió pública, que a vegades escoltem més varietats, accents diferents. Fàtima Llambric, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Sempre amb tu i benvinguda.
Gràcies a vosaltres i claro que em farà il·lusió.
Home, suposo que el primer llibre, Sense cadàver, amb una història personal també al darrere, de molts d'anys de treballar intensament, de ser una investigació periodística també rellevant, i que tingues el plaer de, si no m'equivoco, la segona de les presentacions que faràs d'aquest llibre, fer-la a casa teu o al teu poble, allà on has nascut, també té aquell punt interessant, aquell punt de gràcia.
Home, i tant que sí. Sí. I a més, vull dir, mil gràcies, saps? Perquè, bueno, perquè és xulo explicar a casa teua allò que has fet. Per què no?
A vegades sí. Diuen que ningú és profeta a la seua terra, però en canvi tu sí, Fàtima.
Ah, no ho sé.
T'hi sentes això o no per això?
Això no m'ho he plantejat. Bueno, jo em sento que visc o que sóc d'un poble, ara ja no he vist, no? Que tots ens coneixem, que tots ens saludem, que tots ens apreciem, i això, que tots ens coneguéssim, també té les seves parts negatives, eh? Però en general és positiu i és bo i és agraït.
I tant que sí. Escolta'm, tinc a les mans Sense cadàver. A mi el títol se'm queda curt. Ho parlem abans d'entrar aquí en antena. El títol em queda curt perquè dir-li Sense cadàver, sense dir, sense confessió, sense testimonis, sense armes homicides, sense restes biològiques, però amb una condemna judicial al darrere, que no és la primera que té el condemnat, fa que el títol es quedi curt. Però clar, els títols són curts, això passa amb el periodisme, que hem de sintetitzar igual que les portades dels diaris. Suposo que, clar, és Sense cadàver, però darrere hi ha, com dèiem, molt més.
Sí, és molt graciós perquè no sé quantes vegades he repetit a no sé quants puestos. No és només sense que no s'hagin trobat els cossos de les víctimes, és també sense restes biològiques, sense bla, 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 bla. En canvi, a l'hora de posar el títol, no hi va haver... O sigui, quan va sorgir este títol, bueno, era este i ja està. I no n'hi havia un altre, no? El que passa que, bueno, com a títol jo crec que és molt suggerent, i després ja hi ha prou pàgines, diguéssim, per entendre tot el que és el context.
I, evidentment, dins d'aquí és on es desgrana, dins de les vora 400 pàgines, 350 pàgines que té aquest llibre, on se desgrana el cas, on se desgranen els detalls d'una història que no sé si t'atreviries a dir que es repeteix en el temps, perquè de qui parles en aquest llibre és de Ramon Lasso. N'hem parlat, quan va sortir el llibre al mercat en van parlar els nostres serveis informatius, i qui més qui menys ja coneix aquesta figura, sobretot perquè a les Terres de l'Ebre, al Delta de l'Ebre, doncs ja va ser condemnat per dos homicidis, per un homicidi, per un assassinat, molt bé, parlem de l'any 1988, jo ni existia al món, i tu entenc que eres bastant joveneta, Fàtima. Sí. Clar, quan t'agafes ara i trobes un altre cas, l'any 2009, ja dins de TV3, com a periodista... Suposo que no sé si és una mirada al passat sobre el que havia passat 20 anys enrere, o era l'aventura de descobrir una història nova.
És tot, és a dir, Ramon Lasso és tot, és aquella investigació que coneixo el 2011, és la motxilla que portava a sobre dels fets de finals dels anys 80, i és el que em vaig trobant, doncs, a mesura que vaig escarbant.
Mm-hmm. Hem de dir, anem a fer una síntesi ràpida per entendre del que estem parlant. Ramon Lasso, condemnat a 30 anys per haver matat a la seva parella i al seu cunyat. Vivien els parellaresos a Tarragona, i ell mantenia una relació extrasentimental, tenia un amant, que justament era la seva cunyada. És a dir,
la germana de la desapareguda.
De la desapareguda. Clar, parlem de persona desapareguda, però hi ha una sentència que diu que ell és un homicida, que ha matat aquella persona. Però, com dèiem, a l'inici d'aquesta entrevista, no hi ha cos, no hi ha restes, no hi ha proves materials, podríem dir, però hi ha proves indiciàries, indicis. I aquí és on entenc que agafa rellevància aquest cas.
Bueno, el que... És a dir, el que té de particular aquesta investigació, i per això ha acabat amb una sentència del Suprem, que és exemplar a Espanya, és a dir, no n'hi ha una altra igual, és el que s'anomena la prova indiciària. La prova indiciària vol dir que no hi ha prova directa, per exemple, no hi ha una empremta dactilar de l'agressor amb el cos de la víctima. Això no ho tenim perquè no hi ha la víctima. Vale, no s'ha trobat el cos de les víctimes en aquest cas. Llavors, aquesta prova indiciària no vol dir que no hi hagi res, vol dir que tots aquest conjunt d'indicis actuen com un puzzle, que s'entrellacen els uns amb els altres, i aquest engranatge fa que els hi doni força, prou força com perquè hi hagi una condemna. És a dir, hem d'entendre que no hi ha les proves habituals a lo que estem, diguéssim, els nostres referents en un judici d'homicidi, i el que seria una investigació, que una investigació per homicidi, sembla ser que el referent que tenim és que arrenca amb una escena del crim i amb un cos, no és així, però sí que hi ha prova suficient com perquè passi Audiència de Tarragona, prova suficient com perquè passi Tribunal Superior de Justícia i Tribunal Suprem.
Clar, estem acostumats a veure aquestes sèries policíaques, els CSI, on hi ha doncs, tot aquell desplegament d'agents que estan prenent mostres biològiques, estan fent una reconstrucció dels fets, i aquí aquest CSI no està prenent mostres d'ADN, sinó que està fent, entenc, una història...
Intel·ligència policial.
Sí.
Està fent intel·ligència policial, que està molt bé, fer això.
Parlem de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, que són els primers que aconsegueixen convèncer un jurat a que, com dèiem, sense tots aquests elements, sense cos, sense confessió, sense testimonis, sense restes, sense arma homicida, convencen el jurat de que aquella persona és l'homicida.
Sí. I penso... Ara, després d'estos anys, penso que el més difícil no devia ser convèncer el jurat, sinó tota la fase d'instrucció. I això vol dir doncs, motivar suficient perquè el jutge o la jutge que hi hagués en aquell moment portant la instrucció d'aquell cas, que a la vegada en portava molts altres, doncs entengués que era necessari una intervenció telefònica quan ja feia pues, més d'un any del que es considerava dos desaparicions. Que s'entengués que no eren dos desaparicions, sinó que eren dos homicidis. És a dir, penso que va ser molt més dur aquesta etapa que no pas l'arribada a judici. Sense menysprear la part d'arribada a judici.
Quan descobreixes tu el cas? Com te n'assabentes? Com dius... Epa, això és interessant.
Un dia estava a la redacció de Barcelona TV3, vaig poder fullejar els diaris, estava fullejant el diari El Punt, i surt que s'estaven buscant dos persones per desaparició i que la parella d'una de les persones desaparegudes doncs explicaven una mica que ja havia estat condemnat. I és aquí quan faig un toc d'alerta i m'hi poso de tal manera que abans de la detenció doncs, ja m'havia llegit tot el sumari del cas... I diguéssim que ja tenia un bagatge mínim com per saber mínimament el que estava xafant. Després, evidentment, com més busques, més fils trobes per estirar i més veus que poc sabies, no? Però diguéssim que d'entrada ja vam començar amb bon peu, amb prou informació.
I a partir d'aquí podríem dir, farem salts amb el temps, perquè el temps en ràdio és or i sabem que tot ho anirem explicant el pròxim diumenge 11. Tindràs temps i tindràs molta gent sí. Que t'estarà escoltant molt atentament, com suposa que ho estan fent ara. A partir d'aquí arriba una relació, arriba una...
Vinculació professional.
Clar, estava pensant en
amistat
i no.
Com que no s'has trobat la paraula, que raro amb tu.
Costa trobar aquesta paraula, perquè comença un seguit de visites de Fàtima Llambrich a una presó on hi ha reclus Ramon Lasso. I on, diguem-ne que un i altre entenc que heu d'entendre-us. perquè ell expliqui també la seva visió, expliqui moltes coses, però sobretot basant-se en les teues preguntes. I aquí entenc que entren molts elements en joc.
Potser
l'astúcia de saber com entrar-li una persona.
Aquí entra ganes de fer, aquí entra que no t'importi que sigui cap de setmana, aquí entra ganes també de saber, no marcar-te un objectiu clar, bueno, tindre'n un de clar, però diguéssim, no anar marcant moltes fites, uh-huh. I sobretot no anar marcant temps. Perquè si comences a marcar temps, si comences a mirar que és cap de setmana, si podies estar fent una calçotada, llavors les coses no surten.
O un arrossejat, clar.
Llavors les coses no surten.
Clar, has de marcar un fil de... Són 4 anys, d'entrevistes a la presó.
Són 4 anys i són més de... No, i són una 50 d'entrevistes, crec que no passa de 50, que no tindrien sentit este 50 en un any, ni tindria sentit 4 anys amb 3 entrevistes, m'explico? Per això dic que no era una feina per començar a marcar temps i vull treure un llibre d'aquí un any. És que no era això,
Tu fes una investigació periodística al final, al darrere. I això entenc amb el pas del temps, a mesura que tu vas coneixent millor el Ramon, perquè aquí està la paraula clau, conèixer. Perquè tu i jo ens podem trobar, podem xerrar molts cops, amb la dificultat també de que en Ramon és a través d'un vidre. I que l'únic cop que traspasseu aquest vidre és justament quan feu un reportatge televisiu pel 30 minuts. Clar, també, sembla que no, però no hi ha un contacte directe. I, per tant,
bueno, per això...
és la... sí que tens aquella part visual, camp visual, veus els sentits de la persona, no? Però potser sí que la proximitat a vegades queda truncada.
Bueno,
ho has sentit,
creies,
això, en aquests 4 anys de conèixer en Ramon?
Jo crec que ha hagut molta proximitat, no... Al fi i al cap, jo dic, el vidre és transparent, no tampoc dificulta tant. És a dir, les persones ens adaptem a lo que tenim i de lo que tenim intentar treure pues, el major profit possible. I tampoc ha sigut... Bueno, clar, potser sí que és millor sense el vidre, evidentment, però tampoc ha sigut un inconvenient. Ni tampoc jo veig el vidre quan vaig allà, ni crec que ell el veia, Vull dir que...
I continues anant amb en Ramon. Segueix havent coses que no estan sense cadàver.
Sí, evidentment que sí. I a lo millor només són per mi, Però si ens posem a fer... És a dir, si parlem de periodisme de llarg recorregut i si parlem d'un projecte des de l'àmbit de la criminologia, no podem portar presses. Perquè si portem presses ja estem fent una altra cosa, que està molt bé, Però que ja no és la mateixa.
De fet, ja veiem que un judici no es fa d'avui per demà, sinó que triga anys, Una instrucció d'un cas a vegades tarda molts anys, també,
També. I per això, vull dir, no hi ha hagut, en aquest sentit, una obsessió de temps, que després tot això es trenca perquè, de fet, escriure com a tal este llibre l'he escrit relativament en poc temps. Però per circumstàncies, no perquè m'ho hagués marcat així. I sort d'aquestes circumstàncies, perquè si no encara no el tindria acabat.
T'han donat pressa, podríem dir.
Bueno, jo sempre explico el mateix perquè va ser així.
Potser a ordenar tot allò que ja tenies i sintetitzar-ho amb paper.
Un dia ve un company internacional, el Nico Valle, que el coneixereu perquè fa periodisme de guerra i treballa a la secció internacional... I ve a la redacció i em diu que ha parlat amb una editora i que l'editora vol parlar amb mi perquè ell li ha explicat que estic, bueno, que estic fent visites a presó i que ja havien fet el 30 i tal. I, bueno, perfecte, jo molt contenta, però vaig anar allà i jo vaig explicar més una sèrie de coses negatives. És a dir, jo no faré això, no anirem per esta línia, és un tema molt delicat, no em centraré en els homicidis, per a mi la temàtica és una altra. I tot allò que jo li estava posant com a coses, diguéssim, en contra, a l'editora li van semblar bé. I a partir d'aquí va ser un flix-flas,
Perquè això és un llibre, una novel·la, podríem dir, de no ficció, un gènere interessant, perquè no inventes el que escrius aquí, és una realitat. No. Parlem del llibre en propietat, perquè a mi t'he de dir que l'estic fullejant des de ja fa dies, perquè diumenge 11 ens asseurem junts també, com avui. Em sobta la llibreta blava.
Per què?
Perquè és una mica com... com si ara tu o jo tinguéssim el nostre diari, on escrivim les nostres vivències personals, on allà escrivim també part del que ens passa o ens deixa de passar, I en Ramon també entenc, no sé si per la teua insistència, que crec que no, o per decisió pròpia, permet que aquesta llibreta blava, almenys en grans parts de fragments, a l'inici i al final de cadascun dels capítols del llibre, es pugui reflectir un tros del que ella escriu en els moments de la presó.
Els periodistes saben que quan ens donen els documents, ens els donen amb una intenció. Si tu tens prou informació i prou bagatge sobre allò que tens entre mans, el fet que una persona escrigui una llibreta per donar-te-la no és un problema. El problema hagués sigut que jo no hagués sapigut res del tema. Llavors, jo crec que hagués sigut un problema, no? De la mateixa manera de que quan s'arriba amb algú a explicar el que aquella persona considera la seva notícia, no? Mai és gratis, en el sentit de que la gent, quan ve a explicar alguna cosa, no és perquè t'estimi molt, sinó perquè vol que allò es doni a conèixer, la qual cosa és una molt lloable, eh? No és una crítica ni molt menys. Si tu sobre allò ja tens informació, ja saps com ho has de tractar. I el fet de tindre informació, també el Ramon ho ha valorat molt, és a dir, quan ell em parlava de detalls de la investigació, no m'havia d'explicar molt, perquè jo ja sabia de què li parlava. O sigui, jo ja sabia de què ell me parlava.
Clar, tu no només vas entrevistar Ramon Lasso, que crec que és el fet que destaca potser per anar a la presó molts cops, sinó també et poses a parlar amb els Mossos d'Esquadra, per el 30 minuts viatgeu als Estats Units i també parleu doncs, amb l'FBI. Per tant, no només aprofites un testimoni, sinó que busques fer un relat dels fets, diguem-ne, o un relat de com van les investigacions i descobrir una mica per dins també la persona d'en Ramon, que ara en parlarem pròpiament d'ell, a través de totes les fonts possibles.
Clar, perquè és la, bueno, perquè és la nostra feina, no? I perquè jo crec que la gràcia del llibre és que hi ha moltes fonts, diguéssim, que jo puc dir, no? Jo vaig demanar oficialment una entrevista amb els investigadors dels Mossos d'Esquadra, perfecte. Jo vaig a veure a Ramon a presó, perfecte. Però després hi ha trucades amb persones anònimes que evidentment no se citen i que també són de qualitat. A vegades són per una línia, però aquella línia és de molta qualitat. Als Estats Units el que ens va permetre és dimensionar. És a dir, el que aquí és la primera sentència, als Estats Units tenen 400 i pico casos. També et diré que no com este. O sigui, tant l'exagent de l'FBI com un altre expert que havia sigut fiscal i ara està treballant en assessoria, ens deia, bueno, com este, que recordem, n'altres cap, eh?
Per tant, té una singularitat especial aquest cas.
Sí, molt més del que pensàvem.
Parlem de Ramon. Tu el defineixes com un seductor. I no sé si quan parlem de seducció, parlem normalment ens fixem en l'àmbit més físic, no? Potser.
Sí.
Però ell potser és un seductor mental, psicològic, o no?
Jo penso que una persona, quan és seductora, sigui pel motiu que sigui i sigui amb l'habilitat que sigui, és el que té l'habilitat de connectar amb l'altra gent i de portar-se la gent al seu terreny. I això, escolta, jo penso que ho intentem fer tots. El que passa que uns tenen habilitat i d'altres no en tenim. Vale? Però així d'entrada, no és una cosa que ens hauria de, que ens ha de preocupar molt o que ens ha de fer pensar que el fa diferent a la resta. Llavors ve tot el context, que és diferent.
I t'ha seduït Ramon Lasso?
Jo anava allí a fer entrevistes. Llavors, malament si un periodista es deixa seduir per la persona a qui entrevista. Perquè no és esta, no és esta la
no posicionament. No és este el cas, però clar, si parlem d'una persona que definim com a seductora, clar, has d'anar amb molt convenciment i amb molta...
No, he d'anar a fer de periodista. Si tu vas, és a dir, si tu tens el rol clar, el perill hauria de ser menor. El problema és quan no tenim el rol clar. I ell sabia el meu rol. O sigui, el primer dia que li vaig dir és, jo soc periodista, treballo a la tele, vaig fer vídeos en relació a la teua detenció, vaig fer vídeos en relació al teu passat, aquelles imatges de que sorties tu servint cafès que vam treure el dia de la detenció, doncs hi tinc a veure amb el fet de que es van gravar. Clar, no li va fer gens de gràcia, evidentment. Però la carta de presentació havia de ser esta. Jo no t'enganyo. Esta és la carta de presentació. A partir d'aquí tu decidixes. I va decidir que continuava.
I a partir d'aquí van escrivint-se aquestes pàgines, o es comença la investigació per escriure aquestes pàgines, ja fa temps que està al mercat, i em sembla que amb una gran acollida, a més amb dos idiomes, català i castellà, entenc també per la transcendència d'aquest cas, que el fa especial i únic al món. Abans ens ho apuntaves, fins i tot des de l'FBI, almenys així ho diuen. L'ha llegit Ramon Lasso, aquest llibre?
Sí. Ell li va importar... Mira, va sortir el 17 d'octubre, estava a les llibreries, el dia 16, si no recordo malament, li va importar perquè el pogués llegir, bueno, perquè em sembla raonable que el tingués, diguéssim, un dia abans per deferència.
I se l'ha acabat?
Sí. Ara m'estàs preguntant amb la mirada què m'ha dit, no? Enhorabuena, felicidades, me ha gustado mucho, se nota que tienes muchos documentos y muchas fuentes. I a partir d'aquí hi ha un però que jo ja sabia.
Què és, que hi hagin més veus a part de la seva?
No, 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 perquè això ho sabia des del primer moment. Sí, sí, li he recordat tant que no sé com no m'ha engegat abans, perquè jo no sé si altra gent li hagués recordat tant, saps? No, el però és... però per què t'has explayat tant explicant el meu passat, no? Perquè és algo que l'ha marcat molt durant la seva vida i és normal. Però, bueno, tampoc no li ha sorprès perquè el 30 minuts ja va ser això i perquè ja sabia que així seria, eh? Vull dir...
Ramon Lasso ha d'estar a la presó 30 anys, uns quants menys pot ser per aquestes coses de la justícia. Clar, això el portarà pràcticament a l'edat dels 80 anys. N'heu parlat en alguna de les seves converses? Sé que el llibre no reflecteix, però n'heu parlat de què passarà amb Ramon Lasso en aquestes edats?
Jo crec que s'ha de tindre una mica... També s'ha de tindre una mica de tacte, és a dir... Hi ha una sèrie d'informació que a mi m'interessava tindre i que l'anava a buscar i que ell ja veia, i després hi ha una altra que, si realment no ha de tindre un pes molt important, ja es tocarà quan s'hagi de tocar, saps? Recordar-li molt de que quan sortirà tindrà 80 anys tampoc ens porta a cap banda.
No és recordar-li, però sí que és una possible realitat.
Sí.
I per tant... Entenc que ell també ho té present, això.
Sí, evidentment.
I viu amb això, clar.
Sí. Tampoc era un llibre per parlar de futur. És a dir, ja tan present, ja tan passat, que això ja és un altre capítol que ja no he abarcat, diguéssim.
Ell va estar a la presó, pel primer dels casos que hem enumerat. Sí. Està a la presó per aquest segon cas. Per tant, també entenc que no deixa de ser com casa seu a la presó, o no?
Ell té la capacitat de fer casa seu allà on està. I per tant la presó també.
Històries de Ramon Lasso, un personatge singular també en el món judicial, que descriu molt bé la periodista Clara Fàtima Llambric en el seu llibre Sense cadàver, primer dels llibres. Estàs orgullosa del treball fet?
Bueno, orgullosa no sé si és la paraula.
Dir content és molt poc, Fàtima, i ho saps.
No, bueno, estic satisfeta d'haver-ho acabat, perquè quan començava a fer les entrevistes dia, bueno, són unes entrevistes per un llibre, però no sé si tindré prou informació per fer el llibre. Bueno, són aquestes tonteries que dius quan no ets conscient de les piles de papers que tens a casa, no? Sí, estic contenta, clar que estic contenta.
Reculls, hi ha moltes frases, hi ha molts moments que es poden recollir, però em quedo amb una que hi ha a la contraportada, per tant, així, qui vulgui desgranar-ho, agafa el llibre a les seves mans. Ramon diu, jo soy de una forma que a veces no sé si soy demasiado bueno. El defineix aquesta frase?
Moltíssim. Moltíssim. I definix el que és la confiança i definix el que és el món de les aparences.
Hem de descobrir més d'això, però ho hem de fer en persona. Per tant, els oients i nosaltres mateixos ens citem diumenge 11 de desembre a partir de les 11 del migdia en aquests vermuts que la cultura. No sé si pegarà molt això de parlar de... O sigui que pegarà, sí, no?
Sí, tant que sí.
Té un model diferent, no? No és aquella presentació rígida, estricta, de cadira, no?
Mira, perquè el llibre...
És un format diferenciat, no?
Sí, perquè el llibre també ha volgut ser... qui se'l vulgui llegir com una novel·la...
Ho fa.
Perfecte. I si entretén, perfecte. Qui vulgui anar a veure que tot això és veritat, que cap frase està posada per, diguéssim, per adornar, sinó que està treta de documentació, pues bueno, veurà un sistema judicial, podrà fer d'investigador policial, veurà un sistema policial, veurà un context social, veurà una manera de fer i desfer.
La crítica a hores d'ara positiva, també entenc. Si Ramon diu que està... li ha agradat el llibre?
Bueno, no ho sé. No, jo sempre dic que els periodistes, quan entrevistem amb algú i mos diu que bé, m'ha agradat molt, no sé si és tan bo, eh?
No, no.
Però bueno, no, sí.
Fàtima Llambrich, periodista Calera. Hem de posar aquesta etiqueta de Calera perquè...
Jo encantada, perquè la tinc, la porto. I a més, d'això sí que em sento molt orgullosa, mira.
I a més, corresponsal del poble arreu del país. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres aquí al Sempre amb tu, per haver parlat de Sense Cadàver. Hem d'acabar d'última la presentació i segur que també la gent també té ganes d'escoltar-te i de veure't en persona explicant tot això que a mi m'has contat, que a mi m'ha captivat. No et diré que m'ha seduït perquè encara vull aprofundir més en el llibre i vull que em sedueixi més, si no acabaríem massa aviat, però sí que és cert que la veritat és que hi ha un ingent treball aquí darrere i esperem que la gent ho valori com es mereix. Fàtima, moltes gràcies i fins a la presentació.
Mos veiem al port.